Temor que les flames es propaguessin a gran velocitat per culpa del vent. De fet, avui a Menorca està al nivell màxim de perill per incendi forestal.
I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues a l'informatiu migdia en Sara Casas. Ara vos deixem en tota l'actualitat dels esports aquí a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3 amb Juan Gabriel Bauzà.
Com anem? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a Esports 3. Avui és divendres 27 de març. Arranca l'actualitat esportiva aquí a IB3 Ràdio amb el protagonisme del Real Mallorca, que continua preparant el duel del 4 d'abril contra el Real Madrid. Avui, darrera sessió de la setmana, escoltarem Leo Román, Abdon Prats i Mateu Jaume, que han parlat de l'actualitat del Real Mallorca a les darreres hores. I també pendents dels internacionals, amb Edan Muriqi lluitant per anar al Mundial amb Kosovo i minuts per Johan Mojica. En futbol sala, l'Illes Balears pel futsal torna avui a Sant Moix per rebre l'Alzira en directe. Ho podreu viure aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I miram també la selecció absoluta Espanya, que avui s'enfronta a Sèrbia en el penúltim amistós abans del Mundial, amb la veu del seleccionador Luis de la Fuente. I en voleibol, la Barca de Menorca cerca reaccionar a casa davant el Club Vòlei Tenerife, després de perdre el primer partit d'aquests quarts de final, un partit que es disputarà a la jornada de demà. I entrevistarem d'aquí a uns moments, al tram final del programa, el president de l'equip menorquí. A més, l'actualitat esportiva es deixa els premis Cornelius Atticus per Pons Bové i a títol pòstum per Josefina Avilés. Tot això i molt més aquí a Esports 3, fins a les dues del migdia, a la part tècnica Bernat Nadal, a la producció Marta Sampas. Senyores, senyors, mos hi posam. Migdia, 7 minuts, començam amb la veu de Marta Ferrer, que fa aquesta versió espectacular d'aquest tema. Jo no te pido la luna. Això és Esports 3 a IB3 Ràdio. No tenim jornada de Lliga a la primera divisió aquest cap de setmana. Ens falta alguna cosa, ens falta algun al·licient, però el que feim és agafar forces, agafar oxigen, perquè la Lliga pel Real Mallorca torna, i torna d'una manera important, amb majúscules, un Real Mallorca que continua amb aquesta posada a punt de cara al partit del pròxim 4 d'abril contra el Real Madrid, que ho podreu viure aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio a partir de les 2 del migdia. Avui l'equip ha fet la darrera sessió d'entrenament de la setmana abans de gaudir de descans durant tot aquest cap de setmana. El porter Leo Román ha analitzat a IB3 el moment que viu el conjunt vermell, així com també el seu rendiment sota pals en aquesta fase de la temporada. I així començam el programa escoltant l'entrevista que li ha realitzat el nostre company Miqui Verger, el porter del Real Mallorca, Leo Román. Marte, quiero
Pues bien, bien. A ver, estas semanas de parón al final también se utilizan para trabajar un poquito de más, ¿sabes? El tema físico y también el tema táctico, que al final con el cambio de entrenador llevamos poco tiempo, pero bueno, el equipo ha mejorado y creo que eso es importante.
Eso te iba a decir, que el parón que más molesta, al menos para el espectador, incluso para el periodista, no sé si para el jugador, es el de marzo, porque ya tienes ganas de saber qué va a pasar, pero en vuestro caso igual hasta es mejor, ¿no? Un entrenador recién llegado que puedes tener tiempo para captar mejor las ideas.
Sí, sí, yo creo que nos puede venir bien, porque al final ha sido, bueno, una etapa de mucho cambio, sobre todo ya no ahora con el año pasado, sino de aquí a hace bastantes años, que bueno, hemos cambiado bastante el estilo, creo que el equipo es un equipo mucho más valiente y bueno, al final eso hay que trabajarlo también, y creo que la predisposición de todo el mundo es muy buena y bueno, espero que las cosas salgan bien.
Lo de Elche fue duro, ¿no?
Sí, es difícil porque te pones por delante, además que, hostia, no sé cómo se veía desde fuera, pero yo desde dentro vi un equipo muy sólido, vi que, bueno, que igual no estuvimos tan fluidos como en los otros dos partidos con balón, pero que bueno, que al equipo le costaba que le generasen y generamos alguna ocasión importante, pero bueno, al final es fútbol. Es verdad que ya nos ha pasado dos veces ante Osasuna y ante el Elche, pero bueno, creo que hay que quedarse con lo importante, que es que el equipo ha mejorado mucho y que el equipo va por los partidos. Tenemos 9 finales ahora mismo y estoy convencido de que si seguimos en esta línea lo vamos a conseguir.
Desde fuera se ve igual, lo has comparado con Pamplona y es que tiene cierto paralelismo, ¿no? O sea, eran dos partidos teóricamente controlados, incluso el del Elche. La sensación por de dónde venía el Elche, por el ambiente que empezaba a haber, por cómo estaba jugando el Mallorca, era que si se aguantaban 5 o 6 minutos más, al partido era imposible que se escapara. Y se escapan, hay 5 puntos que, joder, son muchos, ¿eh? entre los de Pamplona y los de Elche, que son muchos, y más el último, ¿no? Que ante un rival directo.
Sí, es lo que tú dices un poco. Es difícil de aceptar, pero bueno, ahora ya nosotros, ya es cosa del pasado, llevamos 3 partidos, son una derrota, un empate y una victoria. Y bueno, hay que cogerlo con lo positivo, que creo que hemos competido bien los 3 partidos, posiblemente hemos sido merecedores los 3 partidos para llevarnos los 3 puntos, y esa es la línea a seguir. Creo que si seguimos en esa dinámica, las cosas van a ser positivas. Entonces, creo que bueno, no hay que fijarse tanto en los resultados, sino en lo que viene ahora por delante.
Sí, es cierto que, y es más de incluso de toda la temporada. O sea, tú ves al Mallorca, no dices qué desastre defensivo, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones da la sensación de que el rival no necesita nada para marcar gol. Tampoco hablo de la portería, ni mucho menos, ¿eh? No, o sea, el otro día que vas a hacer tú en los goles, pero sí que da la sensación de que es un poco lo preocupante, ¿no? De que el rival no necesita mucho para hacerle daño a este Mallorca.
Sí, es complicado. Yo creo que también entras un poco en esa espiral y ya, bueno, va siendo cada vez más complicado, encajas goles, pero bueno, creo que eso es la tarea pendiente que tenemos, el seguir manteniendo esa, bueno, esa capacidad ofensiva que tenemos, tener bastante más la posesión y también, bueno, minimizar los errores atrás e intentar ser el equipo más compacto posible.
Hablabas de que es el equipo, de que el equipo es mucho más valiente. Todo esto es por De Michelis, o sea, ¿De Michelis os ha dado esa valentía o es que Yagoba también pedía que jugaras un poco más atrás?
No, al final también va un poco en las características de cada cuerpo técnico. Ellos sí que es verdad que les gusta un fútbol ofensivo, pero bueno, evidentemente sin despreocupar lo que tenemos atrás. Somos conscientes de que somos de los equipos que más goles reciben y creo que ahí es donde está el margen de mejora más grande que tenemos. Y creo que en eso es en lo que nos tenemos que centrar también principalmente.
Pues sí que es cierto que antes de que llegara De Michelis, los dos últimos partidos, el de Vigo y el de Real Sociedad, sí que daba la sensación de que el Mallorca era un equipo atenazado, que necesitaba eso, que volver a disfrutar del fútbol. Y sí que un poco, escuchando a Martín, es un poco la sensación, el mensaje que os quería dar, ¿no? De que el fútbol es fútbol, de que en la vida hay otras cosas, de que hagan lo que ustedes sepan y disfrútenlo, ¿no?
No, eso por supuesto. Al final, cada uno de nosotros estamos aquí porque cuando empezó a jugar y bueno, y luego fue creciendo, esta era su ilusión y esta era su ambición, pero sobre todo disfruta haciendo lo que hace. Entonces, bueno, somos conscientes de que somos unos privilegiados, el míster también nos lo ha transmitido así, de que, hostia, que hay cosas en la vida peores que la situación en la que estamos, siempre siendo conscientes de que hay que conseguir los objetivos porque para eso estamos aquí y para eso defendemos un escudo y una entidad como esta. Pero hay que salir a disfrutar el partido, a competir y a ganarlos.
¿Cómo es el míster?
Bueno, pues a ver, llevamos poco tiempo con él, pero bueno, en lo profesional la verdad que es un... Ya no él, sino me voy ya a todo su cuerpo técnico, son gente muy exigente, que se fija hasta en el más mínimo detalle, y creo que eso nos viene bien. El bueno, creo que siempre cuando hay un cambio de entrenador la gente se enchufa, pero bueno, en este caso también él nos ha inculcado un poco eso, el pelear cada día, cada entreno, en cada jugada, y está muy encima, tanto él como todo su cuerpo técnico, en cada pequeño detalle, y creo que eso nos va a venir bien.
Tienes a Luis Vida, entrenador de porteros, que continúa, pero dentro del staff técnico de Michelis está un ex portero de Mallorca, Germán Lux. No sé si se mete en ese tema también mucho, o si te ha dicho algo, algún consejo, no sé.
No, esa faceta se la dejan a Luis, que al final es el entrenador de porteros y es en quien confía el club y también en quien confiamos nosotros. Pero bueno, evidentemente cualquier consejo está bien recibido, pero no, esa es tarea de Luis.
Escúchame, hablamos de lo del parón, también el parón después de perder, también un jugador prefiere quitarse la espina rápido, ¿no?
Sí, bueno, es lo que te digo, tampoco... No le damos tantas vueltas, la verdad. Creo que eso es importante también, que la derrota duele mucho, pero se tiene que ir rápido. Tienes que analizar lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, para los siguientes partidos poder mejorarlos. Y además que sabemos que tenemos poco tiempo, tenemos 9 partidos y tenemos que ser la mejor versión de nosotros posible. Entonces, las derrotas tienen que durar poco, la alegría de las victorias también. Hay que saborearlo poco y ir a ganar cada partido.
Una duda que tengo, un partido como el Celta a la vez, que va ganando 3-0, un rival directo que se pone 3-4, ¿eso duele? ¿Se paga también? ¿Es una muesca más, una bala más que se clava o no tanto? No tanto es así porque sabes que dependes de ti mismo.
Bueno, es lo que te digo, es que dependemos de nosotros mismos, es normal que los equipos ganen. Entonces, bueno, sí, hombre, mucho mejor que hubiesen perdido, pero bueno, al final los equipos van a hacer puntos y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para permanecer en la categoría. Tenemos que ganar partidos y dependemos de nosotros mismos. Entonces, bueno, lo que hagan los demás, igual la última jornada sí que tenemos que estar mucho más pendientes, pero creo que ahora nos tenemos que fijar en nosotros mismos.
¿Y en el Real Madrid, que es el próximo rival, cómo lo ves el partido?
Pues veo el equipo muy enchufado, la verdad, y sobre todo noto la sensación de que la gente no se hace pequeña, la gente tiene ilusión y creo que todo el mundo piensa que podemos sacar algo positivo en casa.
Un rival que también viene en un buen momento, sobre todo por la energía que les ha dado el pase en la Champions. ¿Se puede sacar algo?
Sí, por supuesto, al Madrid y a cualquier equipo, y más en nuestra casa. Creo que si no pensamos así estamos mal, vamos por mal camino. Entonces, cada partido cuenta. Mira, tú mismo lo has dicho, el partido que iban perdiendo 3-0 a la vez y al final acaban remontando, pues eso es así, nunca sabes cuándo vas a tener ese premio, a lo mejor esos puntos que parecen más complicados, y a lo mejor esos puntos son los que te hacen permanecer. Entonces creo que cada punto vale oro y tenemos que ir a morir por cada punto.
Supongo que es bueno tener ahora, no sé si es bueno o un exceso de responsabilidad, tener los 3 partidos en casa, 3 partidos seguidos, ¿cómo lo ves?
No, es lo que te digo, nos fijamos ahora mismo plenamente en el Madrid y luego ya planificaremos los siguientes. Es lo que te digo, nos jugamos mucho para darle el valor que tiene cada partido y bueno, ahora iremos a por el Madrid y luego ya planificaremos los siguientes.
Una de las grandes actuaciones de Leo Román fue contra el Madrid el año pasado, supongo que la cambias por una victoria, ¿no?
Por supuesto.
Sí. ¿Qué significó para ti aquel partido?
Bueno, es un partido bonito, que al final no conseguimos sacar nada positivo, pero bueno, era un buen partido, sobre todo también por la circunstancia en la que yo me encontraba a nivel personal y bueno, siempre que no estás jugando, sabes que tienes que demostrar cuando sales al terreno de juego y más contra estos equipos. Entonces, bueno, sabía de esa responsabilidad, sabía de lo que tenía que hacer, sabía que estaba trabajando muy bien también, entonces estaba tranquilo sabiendo que las cosas iban a salir bien, o quizás no, pero bueno, yo estaba tranquilo con mi trabajo.
Este año ha cambiado muchísimo tu situación personal, es el portero titular del Mallorca. Yagoba lo dijo alguna vez, digo Yagoba porque ha hablado más obviamente que de Michelis en ruedas de prensa, de que bueno, que también hay que tener en cuenta que es el primer año de titular en la máxima categoría de Leo Román. ¿Tú notas algo diferente en la presión, en el hecho de tener esa responsabilidad de ser el portero titular del Mallorca?
No, la verdad que no. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando bien. Luego sí que es verdad que haciendo autocrítica no estoy todavía en mi mejor nivel, soy consciente de eso. creo que estoy dando pasos hacia adelante, pero bueno, me queda mucho que mejorar, mucho que trabajar, pero bueno, estoy contento de poder estar jugando, ayudar al equipo y sobre todo lo que más contento me pondría sería conseguir el objetivo, la verdad.
¿Qué te exiges? O sea, dices que no estás en tu mejor... ¿Qué te exiges tú para mejorar? ¿Dónde crees que tienes que mejorar?
No, en todo. Yo sé que mi nivel está por encima de lo que estoy mostrando, pero bueno, eso también son partidos, son momentos y bueno, uno sabe que lo que tiene que hacer ahora es ayudar al equipo en la mayoría, o sea, en la medida de lo posible y muchas veces cuando no puedes lucir tienes que arremangarte y ayudar al equipo y a los compañeros.
Sí, es cierto, tuviste un inicio difícil, pero yo supongo, no sé si es un momento, un pequeño punto de inflexión, aunque todavía te exiges más ese penalti que le paras a Julián Álvarez, no sé si es un poco para, bueno, soy yo.
Sí, es un momento clave, creo, aquel partido. Porque, bueno, eran las primeras jornadas, yo la verdad que me encontraba muy bien, venía trabajando muy bien, pero esto es fútbol, y en el fútbol hay errores, en el fútbol hay mil circunstancias que se dan y que no puedes controlar. Y claro, no fue el inicio esperado, pero bueno, creo que a partir de ese partido ya poco a poco fui mostrando cada vez más mi nivel y, bueno, cada vez me siento con más rodaje.
¿Qué significa para un portero una portería cero?
Hombre, es importante. Yo es verdad que no le doy tanta importancia, no le digo tampoco ahora, sino que en la época que estuve en el Oviedo, que hice muchas porterías a cero, creo que al final tú te tienes que quedar con lo que tú puedes hacer y en lo que puedes ayudar al equipo. Muchas veces te meten dos goles, pero igual el equipo ha ganado y tú has ayudado con alguna parada a que eso sucediese. Y quizás quedas 0-0 y a lo mejor has hecho un mal partido. Entonces... No le doy tanta importancia como la gente le suele dar. Sí que evidentemente que una portería cero para un portero vale mucho, pero bueno, no me obsesiono con eso, la verdad.
El juego de pies, estaba pensando ahora en el Día del Español, sobre todo esos recortes que haces jugando con la pelota cuando el equipo ganaba, eso también indica cierta tranquilidad. Es decir, un portero que no quiere problemas, se la quita de encima como puede y ya está. Ese Leo Roman que vimos ya el día de tu debut en el campo del Levante con ese recorte, me recordó un poco una jugada parecida que hiciste el día del Español. Indica un poco que el portero del Mallorca está tranquilo, que en ese sentido también el aficionado debería estarlo, ¿no?
No, sí, por supuesto. No, al final yo sí que cuando salgo al campo intento salir a disfrutar y más ahora cuando, bueno, quizás practicamos un fútbol algo más ofensivo, más combinativo, creo que me beneficia. Y nada, siempre siendo conscientes de los riesgos, de sabiendo que nos jugamos muchísimo, pero bueno, cada momento requiere una cosa. Yo pensaba en aquel momento que igual la mejor forma de defender con uno más era teniendo la posesión y no golpeando arriba, y por eso un poco también arriesgo un poco para intentar ayudar al equipo, más que nada.
Sí, de hecho a De Michelis le pareció bien, ¿eh? lo dijo luego, que el día de Pamplona llegó por tirarla al largo y el hecho de jugar en corto pues también le vino al equipo. Decías, me ha llamado la atención, ¿eh?, que tú disfrutas más ahora que el equipo es más ofensivo. Un portero lo disfruta más. En lugar de, claro, uno desde fuera puede pensar, bueno, si el equipo es más alegre, el que lo va a sufrir la defensa y especialmente el portero. ¿Tú lo disfrutas más también jugando?
Sí, a mí me gusta mucho más. Luego depende muchísimo del portero y depende mucho de muchas cosas, pero yo sí, yo disfruto más un fútbol... ofensivo, que el equipo genere ocasiones, evidentemente sabes que te van a generar más ocasiones, pero bueno, no me preocupa en exceso eso, mientras hagamos las cosas que tenemos que hacer. Confío mucho también en la defensa que tenemos y entonces creo que es bueno para el equipo y creo que es lo que necesita.
Has dicho que ahora el equipo es más valiente. Murici también dijo el otro día después del partido, no sé si criticando a Yagoba, pero sí que el equipo ahora tiraba más para adelante, que antes tiraba como demasiado para atrás. ¿Eso era lo que os pedía Yago? ¿Ahora quizá un poco el momento del equipo, la tensión que tenía el equipo o ha habido un cambio también muy, muy, muy drástico del entrenador?
No, es complicado. Evidentemente son dos estilos muy diferentes, pero bueno, cada entrenador tiene su estilo y no voy a entrar en detalles de la carrera de Yagoba. En plan, no voy a descubrirlo yo, entonces creo que es un entrenador más que contrastado. Entonces, bueno, pero ya sabéis cómo funciona esto. Esto es fútbol, los entrenadores... Al final, cuando las cosas no van bien, son los primeros que caen, justa o injustamente. Entonces, bueno, nosotros como jugadores lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar esas decisiones y, bueno, y un poco en lo que ibas diciendo tú. Al final es lo que te digo, cada equipo pasa por etapas. Creo que el año pasado hicimos una buena temporada con él y ahora, bueno, los resultados muchas veces también te van marcando y te van deteriorando al equipo. Entonces, creo que, bueno, no creo que... sea algo de él, creo que es algo en conjunto.
¿Con quién vas hoy en el Slovakia Kosovo?
Que empate, me da igual.
¿Qué pasa?
No, bueno, que me da igual, que haga lo que tengan que hacer.
Se ha hablado mucho esto en el vestuario, ¿se va a pasar entre ellos, ahora sin ellos?
Yo sinceramente no lo sabía, la verdad. No sabía que... Bueno, es más, no sabía ni que era eliminatoria, o sea, imagínate. No te voy a engañar, no te voy a engañar, pero bueno.
Bueno, bueno. Pues nada, en todo caso, eres optimista, ¿no? Ya has dicho que el equipo juega mejor, que se trata un poco de minimizar los errores, pero que la filosofía del equipo, la intención del equipo y la calidad incluso del equipo da para que el aficionado, aunque en estos momentos sea más complicado, para que sea optimista.
Sí, claro, yo creo que también el aficionado lo ha visto y creo que el último partido en Somoy vi a la gente enchufada, que volvía a estar ilusionada y creo que incluso después de esta derrota contra Leche creo que la gente es mucho más optimista y bueno, no estoy muy pendiente de lo que dice la gente, la verdad, pero es la sensación que yo tengo. También es la sensación que tengo yo personal, entonces entiendo que muchas veces lo que nosotros sentimos también la gente luego lo nota de puertas para afuera, entonces quiero pensar que es así y si no es así invito a la gente a que esté ilusionada porque la verdad que la situación lo merece.
Y es eso, ¿no? Estos partidos ya este tramo de temporada la afición juega también.
No, evidentemente. Y ahora mismo tenemos tres partidos en casa que bueno, que partimos para el primero contra el Madrid, que espero que estén a muerte, que no lo dudo ni por un momento. Y es muy importante, porque cada detalle cuenta, cada detalle suma. Nosotros ahora mismo estamos intentando controlar cada pequeño detalle. Entonces, bueno, les animo a que estén ahí, a que nos apoyen en las buenas y sobre todo también en esos momentos complicados, que los va a haber, seguramente. Pero bueno, ya hemos visto que también nos podemos poner por delante, o sea, por atrás y remontar el partido. Entonces, van a ser muy importantes.
¿Y qué es más importante, la baja de Valverde o la recuperación de Virgili?
Bueno, no me preocupa. Hombre, más importante la recuperación de Virgili, siempre que tengamos a los máximos jugadores disponibles y que puedan ayudar, siempre es importante y es lo que te digo, nos tenemos que intentar en nosotros mismos, ser la mejor versión y él seguro que nos va a ayudar.
La entrevista a Leo Román, feta pel nostre company Miqui Verger. Per altra banda, Abdon Prats i Mateu Jaume també han parlat de la situació en la que es troba l'equip. Escoltant primer el propi Mateu Jaume, que diu que s'ha de ser positiu.
Bé, molt bé, crec que s'ha notat un canvi, crec que hem de ser positius, quedem 9 jornades, nosaltres des de dins el vestuari confiem en que ho traurem i a ser positius i treure el màxim de punt possible. En el final nosaltres sempre sortim a guanyar, volem guanyar, el contrari també juga, desafortunadament pues, no varen poder sumar, però bueno, ara venen tres partits a dintre nostre que crec que ens poden ajudar molt i necessitant de tota l'afició que nosaltres ho donarem tot per treure el màxim de punt possible.
Per la seva banda, Don Prats ha parlat del nou entrenador de De Michelis, entre d'altres aspectes de l'actualitat.
Que en el final cada professor té el seu llibre, no? I en Iago va tenir potser la seva forma de fer feina i en Martín pues, té la seva forma de fer feina també, no? La veritat que ens estem adaptant molt bé en el canvi, ens fa molta, diguem, molta il·lusió encarar aquestes jornades amb aquesta situació, amb aquesta nova forma de fer feina i bueno, al final agraïts per lo que ens va donar en Jagoba i ara pues, li hem donat la millor benvinguda en Martín pues, perquè ens pues, ajudi a salvar, no?, aquests partits i que l'any que ve pues, tornem a estar primera amb ell aquí a la banqueta, no? Hombre, està clar, al final no desistim, no? Al final crec que falten 9 partits, estem confiats en que ho traurem endavant, crec que hi ha jugadors suficients i qualitat dins la plantilla per treure aquesta situació que al final la donen amb total normalitat, no? I jo crec que sí que anirà molt bé. Bueno, jo crec que sempre he estat actiu, no? Al final sempre he ajudat a qualsevol entrenador que hi ha hagut. M'ha tocat estar pues, la majoria dels partits a la banqueta durant aquests anys i bueno, intento ajudar el màxim possible en el cos tècnic i en els companys, no? Al final no pertanyes que en el cos tècnic, però sí que bueno, se m'ho veu pues, que tinc il·lusió i ganes de que les coses surtin bé, no? I al final amb en Martín De Michelis, pues, la veritat que és una persona molt, molt propera que, bueno, que al final intenta ajudar a qualsevol persona del club, de qualsevol àmbit, i això és el que necessitem, no? En el final, pues, reconduir aquesta situació i que ens doni confiança el jefe, que en el final és el que dona la jerarquia i és com el dona, pues, el seu apoyo total, no?
Les paraules d'Abdon Prats. I pel que fa als internacionals del Real Mallorca, destaquen la participació de Vedat Muriqi en Kosovo, que continua en la lluita per arribar al Mundial. La selecció kosovà es va imposar per 3-4 a Eslovàquia a les semifinals de la repesca, en un partit amb presència mallorquinista amb dos costats. Per una banda, Martin Valien va avançar els eslovacs amb el primer gol del duel, mentre que Muriqi, tot i no veure porteria, va ser titular. Ara Kosovo jugarà la classificació a la final contra Turquia el pròxim dimarts. En clau de resta d'internacional, Johan Mojica va disputar 62 minuts amb Colòmbia en l'amistós d'aquesta matinada davant Croàcia, que es va resoldre amb victòria croata per 1-2. D'altra banda, Jan Virgili, amb la selecció espanyola sub-21, juga avui a la baixa contra Xipre en un partit classificatori per a l'europeu, i Samu Costa, en Portugal, s'enfrontarà diumenge a Mèxic, selecció dirigida per Javier Aguirre i Antoni Amor, el cos tècnic. I un apunt més a la primera divisió, perquè l'Elx ha renovat el mallorquí Pedro Vigas fins al 2027. Hem arribat a l'1 i mitja. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
TV3 Ràdio és entreteniment. Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Saisons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rel i Grapa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Els postres a IB3 Ràdio en aquesta edició de divendres, repassant l'actualitat esportiva. Han parlat del Real Mallorca i l'altra cita del dia la protagonitzarà l'Illes Balears pel futsal, que torna avui a casa per reprendre la competició de Lliga amb un nou compromís. A Son Moix, el conjunt mallorquí rep avui a les 8:30 del vespre l'Alzira, actualment a la part baixa de la classificació, en un duel que també servirà per retrobar-se amb la seva afició després de més d'un mes sense jugar al Palau d'Esports de Son Moix. Els de Palma afronten aquest partit amb l'objectiu de passar pàgina de l'eliminació a la Copa d'Espanya i tornar a sumar 3 punts davant el seu públic. A més, aquest serà el primer dels 3 enfrontaments consecutius que disputaran a casa en només una setmana. Recordeu que el Palma Futsal Alzira ho podreu seguir en directe avui a les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio. El míster Antonio Vadillo, que ha parlat d'aquest partit, que ha parlat d'aquest duel, del retrobament amb l'afició i també del rival d'avui vespre.
El reencuentro un poco, ¿no?, con nuestra afición. Llevamos mucho tiempo sin jugar en casa y de aquí pedimos, pues, que aunque van a ser una semana muy exigente, pero que nos apoyen. Creo que vamos a tener bien la semana próxima también, que creo que colegio no hay y demás, así que intentar el equipo a la altura como normalmente suele estarlo y con el apoyo de nuestra afición, pues que hagamos buena esta semana, ¿no?, de partidos en casa. Ellos es verdad que van a venir aquí a intentar, pues, seguir la mayoría de sus jugadores acumulando minutos en primera división, intentando agarrarse a un club ardiendo a la categoría. Van a venir a un escenario bastante bonito que yo, cuando he estado en aquella parte, ¿no?, de donde están ellos ahora, pues va a la casa de uno de los equipos importantes de la categoría, donde no tienes presión, donde vas a divertirte y a competir a tu máximo nivel, porque tu estado emocional es muy alto y se suelen hacer buenos partidos, ¿no?, en este tipo de contexto y en este tipo de situaciones. Nosotros centrándonos en lo nuestro.
D'aquest duel també ha parlat el futbolista de l'Illes Balears per al futsal, Piqueras, que diu, i ho diu ben clar, tots són partits finals en aquesta alçada de la temporada.
Cuando quedan pocas jornadas, como en este caso ya, todos los partidos se convierten en finales, porque todos los equipos se juegan algo y tenemos que estar 100% convencidos de que va a ser un partido difícil, de que no se pueden llevar los tres puntos y de que tenemos que ganar para también seguir escalando en la clasificación. Que después de la derrota con el Barça, lo que el jugador quiere jugar es poder demostrar que hemos aprendido de los errores, que en casa ya sabemos que no cabe otra cosa que no sea dedicarle la victoria al equipo y a la afición. Y bueno, queremos que todo el mundo vea las capacidades que tiene este equipo y prepararnos, como tú bien has dicho, para todo lo que viene. Bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, que ellos también llegan en una situación complicada, en la que tienen que conseguir la victoria. Y bueno, no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea la victoria. Tenemos una semana por delante bastante bonita, con tres encuentros en casa, y vamos partido a partido, pero con la intención de conseguir la victoria en los tres partidos.
Partit a partit, diu Piquera. Saludem en aquesta hora en el comentarista del futbol sala d'aquesta casa, don Miquel Vidal. Com ha anat? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com va això?
Com està aquest senyor? Bé? Tot bé?
I bé, esperant que arribi, no?, l'hora, sí, del partit, i veurem ben com reacciona Palma després d'aquest ensurt de la Copa.
Aquesta és la gran pregunta, no?, a veure com reacciona l'Illes Balears a Palma Futsal, quin Illes Balears Palma Futsal ens trobarem avui vespre, després d'aquesta eliminació de Copa d'Espanya.
Sí, i un bon partit d'aquests que a priori no haurien de revestir massa problemes. És un rival, pues, que se va molt on està, no? Està a una zona de la classificació que marca el descens, però són rivals molt, molt perillosos, perquè són partits on ells estan hipermotivats, juguen contra l'actual campió d'Europa, juguen contra un equip que ha estat de moda totes aquestes darreres temporades, i ells no tenen pràcticament res a perdre. Ells, en aquest partit, se van poden treure un d'aquests resultats que a ells a lo millor no li fan gran cosa, però que en el seu rival sí que t'hi pot fer. El Palma avui no se pot deixar sorprendre, ha de sortir concentrat i no només concentrat. Ha de fer que els partits s'encarregui des del primer moment i després no han de tenir aquestes baixades de braços que tan habitualment han tingut a les segones parts, que han fet que s'acabés o complicant o acabant patint amb un resultat no desitjat. Jo crec que després de l'ensurt de Copa, de que no han pogut arribar a la final tan desitjada, l'equip es tirant ganes de davant la seva afició fer un bon partit, no només de guanyar els tres punts, no només de fer marlots, sinó de deixar una bona imatge de cara als seus aficionats que tant s'ho mereixen, no?
I de veurem què passa amb l'Illes Balears per al futsal avui vespre. Ho contarem, com sempre, aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Don Miquel Vidal, te deixo, perquè jo sé que en aquestes hores el que més te fa, el que te mou la vida en aquesta hora és dinar. I no voldria ser jo...
Ja en xerrarem, però crec que avui t'equivoques.
Sí?
Sí. Tenim dies complicats. Fa 20 dies que estic a la clínica amb problemes de salut de mare, i la veritat que ara en aquests moments, mira, mentre xerrava amb tu, estava donant el dinar a ma mare. O sigui,
això... això és el més important, la família...
En aquests hospitals estan estimats per tu de poia d'hospitales,
i d'aquí estic. I d'allà estareu ben cuidats, sense cap mena de dubte. Una abraçada forta a tu, a la teva mare, i molt d'ànim, míster. Molt xerrama avui vespre.
Vinga, fins després.
Una abraçada forta. Don Miguel Vidal, analitzant l'actualitat de l'Illes Balears a Palma Futsal, aturada per la publicitat, i continuem.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
IB3 Ràdio és esport.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco. Desde este viernes 27 hasta el domingo 29. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Podem gravar i do.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
I a la primera federació, la UD Eivissa es juga molt aquest diumenge davant l'Alcorcón en un partit clau per recuperar sensacions i allunyar dubtes. Setmana exigent per al conjunt blau-cel que arriba al duel després de dues derrotes consecutives. Canen-se's les alarmes, un nou resultat negatiu podria complicar encara més la situació tant a la classificació com a la banqueta de Miguel Álvarez. Anem a escoltar una entrevista que li hem realitzat en el porter de la UD Eivissa, Ramon Juan.
Bon dia, ens trobem a l'estadi Palladium Can Mises, on aquest diumenge la UD Eivissa rebrà la visita de l'Alcorcón, un enfrontament clau per allunyar el fantasma del descens, objectiu dels Blau Cel, un cop esvaït el somni del playoff. Per analitzar l'enfrontament, xerrem amb un dels capitans de l'equip, Ramon Juan, l'home que defensa la porteria del conjunt de Vila i que un dia, quan militava a la Unió Esportiva Cornellà, li va parar dos penals al Barça, un a Pjanic i l'altre a Dembélé. Ramon Juan, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Quins records, aquell Cornellà a Barça de la Copa, eh?
Oh, i tant, un somni, la veritat, però ara s'ha entrat a l'Eivissa i en aquest cap de setmana.
Sí, això va ser fa uns 5 anys. Ara xerrem de l'UD i és una UD que fa poc respirava olor de playoff i amb dues derrotes consecutives, què diries que ha passat aquí?
Bueno, crec que la Lliga és molt competitiva i és veritat que hem tingut dos derrotes, però crec que encara som a temps de fer les coses bé, que queden 9 partits, 27 punts i queden 5 a casa, que és el que hem de pensar, que hem d'anar a guanyar a qualsevol lloc i sobretot a casa.
És important mantenir una regularitat que, de fet, en tot el curs no s'ha tingut. S'ha set més sòlid a casa, ha set més complicat guanyar fora, però, de fet, no s'han encadenat 3 victòries consecutives en tot el curs. Com s'explica aquesta dinàmica?
Sí, és veritat que molts cops hem estat a punt i que ho hem tingut a tocar, però no s'ha donat. I, bueno, com he dit abans, que encara queden 9 partits i el vestuari pues, confia en que ho podrem treure endavant i mirar cap amunt.
Ara toca posar una mica peus a terra i això aquesta setmana vol dir mirar una mica enrere, mirar cap avall, perquè el descens està molt a prop, només 4 punts.
No, és clar que no ens podem oblidar, que estem en una zona complicada i el que hem de fer aquest cap de setmana és guanyar 3 punts que són importantíssims i amb aquests 3 punts doncs crec que el descens estarà una mica més lluny i ens podrem col·locar una zona a la taula una mica més còmoda.
Imagino que són dies complicats. Com esteu vivint tu, els companys, aquests dies? Què comenteu durant els entrenaments?
Bueno, és veritat que han sigut pues, uns dies complicats, perquè, bueno, 2 setmanes complicades, Però pensant en el diumenge, hem parlat molt al vestuari, entre companys, que ho hem de treure, que aquest cap de setmana és molt important, i animem a tota la gent d'Eivissa que vingui a animar, que de veritat els sentim, que els necessitem, i que intentarem donar el millor de nosaltres per treure els tres punts.
És molt important que acudeixi molta gent a l'estadi avui, aquest cap de setmana.
No, per suposat, o sigui, els necessitem, i es nota molt quan estan i quan animen, i de veritat que jo convido a que vinguin el diumenge, perquè amb ells som més forts.
Què us diu el míster aquests dies per mirar de reaccionar?
Bueno, doncs ell creu molt en el treball i estem treballant molt el plan de partit amb l'Alcorcón i sobretot treball.
Sempre toca guanyar cada jornada, això és tots els equips, i vosaltres no sou una excepció, però ara més que mai, no? Què ha de fer l'UD per amarrar aquests punts aquest diumenge?
Doncs crec que competir, sí, sobretot l'equip ha de competir, que ja no podem equivocar-nos, no sé com ara dir, sí, equivocar-nos més, i sobretot doncs, fer el plan de partit com ho tenim treballat, i crec que si fem això i competim estarem molt més a prop de la victòria.
L'Alcorcón és un equip que presenta xifres similars a les vostres, només està dos punts per sobre de la UD, però d'una dinàmica bastant diferent. Només ha perdut un dels darrers 13 partits. Això pinta un escenari que és molt complicat, no, de guanyar aquest equip.
Sí, no, també és cert que nosaltres a casa som forts. El dia del Marbella doncs van perdre, però crec que podem guanyar qualsevol equip, que ja ho hem demostrat amb el Sabadell, amb l'Atlètic de Madrid, amb el Múrcia, o sigui, crec que l'Alcorcón és un gran equip, pel que hem vist, però crec que nosaltres podem guanyar a qualsevol equip aquí a Can Vises.
Justament a la primera volta va començar aquesta ratxa de l'Alcorcón de 13 partits, només n'ha perdut un. Llavors va ser un empat a dos, us vau avançar dues vegades allí i dues vegades l'Alcorcón va aconseguir empatar, fins i tot hagués tingut opció al darrer moment de poder pogut apuntar-se a la victòria. No va ser així, va ser un empat. Com heu d'enfocar un partit amb un equip que encara que sembli que estigui tocat, encara que vagi per darrere el marcador, no es dona per vençut?
No, sí, és cert que el partit de l'anada va ser pues, molt obert. O sigui, els dos equips van tenir les nostres oportunitats, i crec que aquest cap de setmana doncs, serà també un partit que els dos equips tindrem les nostres oportunitats, i hem de ser millors en les àrees i ser determinants allà.
Quins són els perills d'aquest Alcorcón perquè sigui tan difícil de doblegar?
Bueno, defensen bé, tenen una bona línia defensiva i un gran porter també, i crec que el treball de l'equip grupal és molt bo, i a dalt doncs, tenen jugadors de molta qualitat que bueno, algun ja està fitxat per algun equip de segona divisió, és a dir, que tenen jugadors que són pues, d'una altra categoria també.
En l'àmbit personal, enguany portes encaixats 27 gols, has mantingut la porteria a 0 en 11 ocasions, ja són moltes jornades, i que s'han traduït en 7 victòries per al teu equip i 4 empats. La clau de diumenge comença per no encaixar, imagino.
No, sempre. El que diem al vestuari és que si no encaixem, tenim molt guanyat, perquè és veritat que alguns partits no marquem, però som un equip, jo crec que gaire ofensiu, i crec que si deixem la porteria a 0 tenim molt de guanyat.
Molt bé, Ramon, doncs, moltes gràcies per atendre'ns a les portes d'un partit tan transcendental com aquest.
A vosaltres.
Aquestes eren les paraules de Ramon Juan, porter de la UD Eivissa, que aquest diumenge a les 12 del migdia rep en l'escenari que ens trobam l'estadi Can Vises l'Alcorcón, un partit en el qual els homes de Miguel Álvarez han de guanyar per distanciar-se del descens, que ara es troba a 4 punts dels Blausel.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Moltíssimes gràcies, Dani Manau, per aquesta entrevista, i acabem el programa parlant de voleibol. La Barca de Menorca afronta demà a casa el segon partit dels quarts de final davant del Tenerife en un duel clau per seguir vius a l'eliminatòria. Recordem que la Barca va veure com se li escapava el primer assalt dels quarts de final a la Lliga Iberdrola. Volem parlar en aquesta hora amb el president de la Barca Menorca, Andreu Hernández. Com anar? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, president, arriba aquest segon partit, com han comentat, dels quarts de final, després de la derrota a Tenerife. Quin és l'estat d'ànim de l'equip pel partit de demà?
Bé, l'equip té moltes ganes de que arribi el dia i poder tornar el partit, diguéssim, diguéssim, tornar la derrota cap a ells i empatar la sèrie. No? Realment, ara mateix és el partit més important de tota la lliga. Evidentment, si el guanyem, el més important serà el dia següent, però ara mateix ens hem de centrar en el partit de demà i ja dic que les ganes són totes les que es puguin tenir.
És el missatge que s'ha d'enviar, que la Barca Menorca encara és viu, que pot revertir la situació i que demà, com bé deia el president, se la juga, no?, en aquest cas. Com s'explica, president, aquell partit, el partit passat, on l'equip va començar bé, però no va poder tancar amb un triomf el partit?
Bé, vam, jo em pensi que hi ha diverses coses, no? És a dir, nosaltres hem de tenir clar que el Tenerife, tot i fer una primera volta de vida espantosa i diguéssim, no entrar en cap de les quinieles, pues es va reforçar molt bé el mes de gener, amb un parell de jugadors estrangers importants, va canviar el que havia de canviar d'entrenadors i ha fet una de les millors segones voltes de la temporada, i això li ha permès classificar-se en el play-off amb un equip que està, diguéssim, a l'alça, no? A tope de rendiment ara mateix. Això el fa un equip realment perillós, perquè és un dels equips amb més pressupost de la lliga, vull dir, superen el nostre bastament, no? Llavors, esclar, nosaltres sabíem que era un dels pitjors equips que ens podia tocar, i més començant a casa seva, com es va demostrar, pues, que és un equip potent, amb jugadores que nosaltres han tingut l'any passat i que volien renovar i que ni tan sols fan pudor, no? És un equip, és un club que té molts, molts possibles i sabíem que això que podia passar, i més anant nosaltres cap allà amb les baixes d'una jugadora tan important com l'Obra Pasqua i que, a més, en el tercer fet se'ns lesioni una altra de les millors jugadores que tenim, que és la central suïssa de Samira Sursa, no? Llavors, el desenvolupament del partit, pues, no, per nosaltres no és una sorpresa. No ho centrava dins totes les possibilitats, no? De fet, bueno, les lesions i tot vam estar fins al quart set allargant i arribant, inclús quasi vam poder empatar i arribar en el tie-break, no? Bé, tot això només fa que obrir les opcions en el partit de demà, que tenim les pues, baixes continuen seguint baixes, o potser...
Sí, és el que... Sí, és el que li anava a demanar l'estat físic d'en Laura Pasqua i na Samira Sulzer, si hi havia opcions reals, no?, de veure-les demà a la pista.
Totes dues seran a la pista i estaran a l'equip, no? Però, bueno, està clar que no crec que entrin a l'equip titular i estaran per ajudar en moments claus, no?, o que l'entrenador consideri oportú, però, evidentment, cap de les dues estaran al 100%, ni molt maco, no? Vull dir, en aquest aspecte, em dedica que no m'ha estat afortunat, no? Mm. I, de fet, no, fa moltes temporades que no estem afortunats en aquest aspecte, perquè segons estan donant circumstàncies d'aquestes, que no són lesions musculars, que puguis imputar una mala preparació o el que sigui, sinó que són esguinços, lesions de cops que es van donant, etc. No? Mm. I bé, la veritat és que us merma el potencial, perquè amb l'equip al 100% jo trob que tan bé que sigui el Tenerife, nosaltres tenim un equip millor i més potent, però bueno, ara mateix potser les coses estan molt igualades i ja acabarà demà, què passa?
Dèiem fa uns moments que l'equip està obligat a guanyar a casa. Com s'afronta aquesta pressió i si el suport del pavelló de Ciutadella pot ser decisiu?
Bueno, nosaltres en el pavelló, pues, com sabés, s'ha demostrat aquesta temporada, a pesar de baixes que han tingut i de circumstàncies que hi ha hagut, han guanyat tots els partits. Està clar que això no vol dir res de cara al partit de demà, perquè les circumstàncies són diverses. No? La gent de Ciutadella, el nostre públic superfidel, cada any està sempre en l'equip, passi el que passi, i respondrà com mai. Ells saben el que m'ho juguen demà i esperant pues, que el pavelló quasi bé s'ompli, no? I de fet ho tenim clar. Ara bé, sí que està clar que és un partit de pinyol vermell, que es diu, o alguna cosa així, no? Sí, sí. I que hi haurà nervis i hi haurà tot el que hi pugui haver un partit d'aquestes característiques i, de fet, és el que fa gran el voleibol a Ciutadella, no? Que és un espectacle pues, que et posa les pulsacions en accent i per això tenim la gent que tenim en el voleibol.
L'equip ha estat el millor de la fase regular. Això afegeix més exigència en aquests moments, president?
No, està clar que nosaltres el primer que hem dit és que assumim la responsabilitat d'aquesta temporada des del principi, no? De que tothom, pues, de fet, després de la temporada passada amb dos títols, esperava que les coses pues, aniguessin molt millor, no? Bé, les circumstàncies són les que són, hem jugat Supercopa, hem jugat Copa, no hem pogut guanyar aquest títol, però això en altres, la veritat és que el que és la trajectòria de l'equip no ens afecta massa, no? Està clar que demà veurem que hi ha, assumim la responsabilitat de que hem de guanyar i amb això estem. Sí, és un tema important, és poder respondre en aquesta exigència.
Parlava ara de títols. L'objectiu segueix sent clarament el títol o ara es tracta d'anar partit a partit i ja veurem?
Ara, jo això de vegades ho he anat explicant. A nosaltres mai, que jo recordi, potser un any, mai hem fet un equip per la següent temporada amb la idea que guanyarem la Lliga, que guanyarem títols, mai. Nosaltres hem fet l'equip per competir. Som conscients de que ni tan sols som el quart pressupost de la Lliga. Vull dir, tenim molt clar que si els altres que tenen més mitjans ho fan millor, ho tindran molt mal de fer, no? Nosaltres sempre fem un equip per competir i per estar dalt i per anar per llocs i per jugar semis i finals. I això sí que tenim la idea de fer, no? Però està clar que els títols és una altra història, no? I més quan resulta que el voleibol és un joc tan divers, no? Mm-hmm. Per tant, bueno, pues, l'objectiu de la Lliga està clar que primer hem de començar a xerrar de demà abans de que l'objectiu de la Lliga ara
encara
mateix...
Encara queda camí i pot passar, sí. Pot passar moltes coses. Sí. Encara queda camí... Sí, encara queda camí, president, però què suposaria a nivell de club i també d'Illa arribar a una nova final?
Bueno, vam arribar a una final en totes les circumstàncies adverses que hem tingut aquesta temporada, que així i tot hem estat campions de la temporada regular, però el que suposaria una vegada més o un cop més reafirmar el model de club que tenim. No? Un club que no canvia entrenadors, no?
Sí.
Que no fa una passa davant d'una altra i que no estira més la màniga de braç. Vull dir, un equip, un club que sustenta de la força de moltíssima gent, no d'un mecenas alemany o estranger o d'allà on sigui, no? Que ara hi és i ara no hi és. Vull dir, un club que fa 20 anys de la màxima categoria amb aquestes premisses, de trob que arribar a una altra final amb el que estem passant ara mateix, per de lesions i de circumstàncies, etcètera, però no faria res més que reafirmar que estem en el bon camí i, de fet, encara que perdem demà, el camí nosaltres no el desfarem i seguirem exactament igual, perquè no depenem d'un sol partit, ni una de semifinal, ni d'un títol, no? Afortunadament.
Afortunadament. President, per anar acabant, què li diu a l'afició de cara en aquest partit clau que es disputa demà?
Que vinguin, que s'emocionin, que empenyin, que siguin amb les nostres, que donin tot el que hi ha que donar i que l'equip els hi tornarà amb esforç i amb il·lusió i amb tot el que hi ha que donar. Després guanyarem o no guanyarem, però això ja t'he dit, com t'he dit abans, és un detall des que estem una mica per damunt ara mateix.
President, com està Menorca? Ja comença a arribar el turisme o no? Jo ho dic perquè li tinc una aprecia especial i ho recordo molt, amb molta estimació perquè vaig viure allà un any i m'apareix una illa meravellosa a la qual hi vaig. Però no sé si el turisme ja ha començat a sortir el sol i aquestes coses, no sé si ja s'ha animat.
Hi ha sol perquè no hi ha ni un núvol perquè la tramuntana que hi ha s'endú i tot. No? Ha fet dues ventades aquí que
m'ho ha deixat
tremolant, no?
Sí, molt de vent.
Però sí que ara comença a sortir sol i comença a davallar un poc d'intensitat i jo si se'ls mantén, pues, toc que ve un cap de setmana preciós, i bueno, si Pasco que... també, sí. també ho és, i bueno, que... el turisme sempre n'hi salva, l'hivern aquí, el que és que és un turisme més, més d'andar per casa, no?, i més d'incerso, ja, després, ja quan arribes maig, ja venen... Tots.
Tot l'altre.
Sí, tot el de més.
I de Menorca és meravellós. Moltíssimes gràcies, president. Molta sort per demà. Seguirem ben pendents de l'equip i esperem que, i segur que sí, igualarà aquesta eliminatòria i de ben segur podem comptar que ha passat a les semifinals la Barca Menorca. Moltíssimes gràcies per atendre el micròfon d'IB3 Ràdio i enhorabona per la feina que fa l'equip i que fa tota la junta directiva des de fa molts anys en aquest club històric. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i esperem que sí, que tinguem més sort de que normalment tenim en aquestes circumstàncies i bueno, espero que la setmana que ve tornem a xerrar, no?
Així és.
Gràcies a vosaltres.
Segons per arribar a les dues del migdia, aquí ho deixam, aquestes postres a IB3 Ràdio, agraint la feina, la part tècnica de Bernat Nadal, a la producció Marta Sampas. Ara arriben els serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres, postres en joc a les 8:30 del vespre amb el futsal i diumenge a les 12 del migdia amb els equips de la segona federació i també de la UD. Que passeu un gran cap de setmana! Mana!